Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu us guard. Els textos litúrgics de l'Advent ens conviden a preparar-nos amb alegria per al misteri de Nadal, especialment en aquest diumenge tercer denominat Gaudete, paraula llatina que significa estigueu contents, estigueu alegres. Enguany, a causa de la pandèmia i de la crisi econòmica, l'ambient exterior de preparació de les festes nadalenques està una mica rebaixat, però més enllà de l'ornamentació dels llocs públics, com a cristians ens sentim cridats a viure més que mai aquest temps, evitant les distraccions exteriors, per poder fixar la mirada en el Senyor, que ve, i per poder refer la nostra escala de valors, que amb tanta facilitat es veu trasbalsada. Sant Pau ens exhorta a estar sempre alegres, a ser constants en la pregària i a donar gràcies. El motiu per estar alegres és que Déu és a prop i ve a salvar-nos. D'altra banda, l'anhel d'alegria és present en el més profund del cor humà, que aspira a una alegria gran i perdurable, que ajudi a donar sentit i plenitud a l'existència. L'ésser humà sent el desig de goig i felicitat i experimenta l'alegria quan es troba en harmonia amb la natura, amb la creació, i encara més a través de l'encontre i la comunió amb les altres persones, i en una mesura incomparablement més gran quan viu l'encontre amb Déu. En el curs de la vida trobem ocasions d'alegria. La sentim en contemplar la bellesa de la creació, amb totes les meravelles que té dintre seu, amb la lectura d'una obra literària, l'audició d'una peça musical, l'admiració d'una obra d'art o veient una bona pel·lícula. També s'experimenta després del treball ben fet i del deure complert, així com quan s'aconsegueixen fites professionals que s'han anhelat durant molt de temps o al preparar projectes per al futur. També ens produeix alegria el fet de comprovar el nostre creixement com a persones i el fet d'anar adquirint coneixements i habilitats amb el temps. Si aprofundim una mica més, veiem que encara ens produeix una alegria més gran viure l'amor en família i l'amistat compartida. Fer un acte de servei solidari, sacrificant-nos pels altres. De la mateixa manera, la sensació que la vida és útil i fructífera, que val la pena de viure-la, així com reflexionar sobre l'eternitat que ens espera. Finalment, experimentem l'alegria que brolla de la comunió amb Déu i amb els altres. L'alegria de saber que la vida procedeix de Déu, que no és el resultat d'una evolució cega i sense sentit, sinó el fruit d'un designi d'amor. Però al mateix temps, constatem que l'alegria en aquest món és fràgil i incompleta, que va acompanyada de les dificultats inherents al camí, i també per inquietuds i preocupacions pel que fa al futur. A més, també hi ha la possibilitat d'equivocar-se d'orientació en la recerca de l'alegria. És cert, el camí de la veritable alegria té la seva meta final en l'encontre amb Déu. Està vinculat amb quelcom que va més enllà dels canvis i les incidències del nostre dia a dia. L'encontre amb Crist produeix una alegria en el cor que res ni ningú ens pot arrebatar, per més proves i sofriments que s'hagin de suportar. Continuem, doncs, avançant en aquest temps d'Advent amb la certesa de la vinguda del Senyor, de la seva presència en la nostra vida, que ens ajuda a fruir de tantes coses boniques i agradables, que ens dona la força per suportar les coses que ara ens fan patir, que ens ajuda a superar les proves, que també es presenten al llarg del camí. La presència del Senyor sempre omple el nostre cor d'amor, d'alegria i de consol.
Com remem els nostres testimonis?
Benvolguts. Avui el programa d'aquesta nit és del tot diferent. Us portem una gravació feta en un matí en una Càritas parroquial. i el que volem és que tasteu una mica com a preparació del Nadal i com a reconeixement al treball de tantes Càritas parroquials i un reconeixement a Càritas diocesana, que us emporteu aquest testimoni. Hem intentat fer-ho el millor possible i sentireu també una mica el garbuig de les veus de fons. Endavant, escolteu, gaudiu i després feu una pregària. Estos testimonios, decimos el nombre, pero no más cosillas para que quedes preservada un poco. Gloria, ¿cómo estás en este momento?
Bueno, en este momento lo estoy pasando un poquito mal.
Sé que cuesta mucho y te agradecemos un montón, pero también es bueno que nuestros oyentes oigan que lo que transita por el corazón es difícil.
Bueno, sí. Mira, tengo una bebé de un mes y unos 8 días. Su pareja está en el ERTE y está a la espera de que le paguen el ERTE, porque como trabaja en la comida, en la hostelería, pues todo eso lo han cerrado y están en la casa. Bueno, y estoy yo y tengo una sobrina también que vino de Colombia que está sin trabajo. Yo hago 2 horas todos los días con una empresa, pero es que no me llega. Estoy trabajando también cositas que me van saliendo, pero que si no fuera por la ayuda que Caritas da, no sé qué seríamos de verdad, porque es una gran ayuda, ¿eh?
Ahora, lo que es impresionante, lo digo para que la gente lo pueda comprender. Tú cuando te levantas y ves todo el peso que representa esa dificultad de llegar, ¿quién te da fuerzas? ¿Quién te dice que te levantes?
Pues padre, yo soy muy creyente, yo le doy gracias a Dios primero y Diosito, que sea lo que Dios quiera, y por mis hijos también tengo que tener ese coraje y que sea lo que Dios quiera y tirar para con lo poquito que tengo y que la vida me da, pero siempre le pido a Dios, siempre. Y mira, y la gente que me va ayudando también, gracias a Dios, hay muy buena gente, padre, y siempre te echan un cable.
A mí lo que más me impresiona es que la gente que tiene una cierta estabilidad hace grandes críticas,
sí.
Y tú que lo estás pasando mal, hablas suave y dices sí. Cosas bellas.
Sí, es verdad, padre, pero mira, unos porque tienen mucho, otros porque casi no tenemos nada, pero yo creo que también la salud, ¿no? Porque también hay muchas personas que lo están pasando mal con sus seres queridos que han fallecido y todo eso. Yo creo que eso es más triste. Gracias a Dios tenemos salud y con un poquito de trabajo, un poquito aquí y un poquito allá, que no se llega a final de mes, que para las personas que ganamos lo poquito, pero mira, siempre hay alguien que nos echa una mano, gracias a Dios, mira. En mi situación, sí, que hay otras personas que nadie les echa un cable y eso sí es más triste todavía, padre, sinceramente.
Gloria, un abrazo
a ustedes y muchas gracias
por tu manera de hablar. Que tengas una feliz Navidad.
A usted, padre, igualmente.
Eres como aquellos pastores que estaban cerca de Belén.
Ay, gracias.
Tienes
padre.
Un corazón bonito.
Bueno, muchas gracias.
Tenemos ahora a otro de los amigos que vienen a esta mañana. Iván, un poco, ¿cómo es tu situación?
Bueno, mi situación es un poco complicada. Yo estaba trabajando y yo tengo, bueno, me descubrieron un cáncer, lo superé, ya estoy en el segundo y no puedo trabajar.
O sea, tu enfermedad, aparte de tu juventud, porque tú tienes
34
años. Y además de la aventura de vencer el cáncer, ahora tienes el tema de que
no tengo trabajo.
No hay trabajo. ¿Y cómo te las apañas para ir tirando?
Pues haciendo, o sea, si vas haciendo alguna cosita, voy pintando, voy haciendo lo que va saliendo.
¿Y tu estado de ánimo frente a todo eso?
Bueno, voy haciendo, ya te digo. Ahora mismo tengo mala cabeza en, como hay que decir lo otro, que de lo que voy pasando, que realmente cómo está la situación.
Vale. ¿Qué pedirías? Porque en un programa de radio nunca sabemos quién nos está escuchando. ¿Qué pedirías a la gente y qué pedirías a las personas que tienen la responsabilidad de llevar las cosas públicas?
Bueno, yo lo que pediría que la gente tuviera un poco más de consideración con todo el mundo, que hay mucha gente que lo está pasando mal, y que yo creo que entre todos lo mejor que hay es ayudarnos y a la gente más de arriba, como digo yo, a que podrían poner un poquito más de su parte para ayudar a lo que es el ciudadano y que pudiéramos tener todos un poco.
A mí lo que me impresiona de ti es que, teniendo las cosas tan difíciles, hablas con una paz importante y una serenidad importante. ¿De dónde la sacas?
Pues tengo mis niños, tengo mis cosas y pienso en ellos, luchar por ellos. Y no cabe otra, tengo que tirar adelante y ya está. O sea, no...
La fuerza de las cosas evidentes y la fuerza de los hechos. Pues de verdad, deseamos un montón que puedas tener suerte, que te puedas curar y que puedas tirar adelante tus hijos.
Muchísimas gracias.
Tus palabras son un golpe importante a nuestra conciencia.
Muchas gracias.
A ti. I a dintre d'aquesta pluralitat, ara tenim a la Marta. Com estem, Marta?
Bueno, anar fent. Ara he vingut amb l'autobús i a buscar, gràcies a Déu, el que ens doneu, ho agraïm moltíssim.
Quina és la teva situació actual?
La meva situació, bueno, jo sóc pensionista, tinc el meu home, té un fill, i ell està en situació d'atur, i esclar, hem de viure amb aquesta pensió.
Per tant, amb molts poquets diners.
Sí, perquè els lloguers estan molt alts i s'ha de viure així com es pot.
I el teu estat d'ànim com està?
Malament. Malament, perquè fa poc, també fa 6 mesos que també amb la situació aquesta del Covid vaig perdre un germà i bueno, tot això crea molta ansietat i, però amb un agraïment enorme a totes les persones que ens ajudeu.
Ara ens estan escoltant moltes persones. Què els hi voldries dir a aquestes persones que són la gent que conforma la nostra vida cada dia? I què els hi voldries dir als que tenen responsabilitats grans?
Doncs que han de posar-se al lloc de les persones que estem en aquestes situacions i que no facin tanta política i es posin al lloc de la gent de peu i no de la gent que té calés.
Has parlat molt clar, Marta.
Sí.
Et volem donar les gràcies perquè al bell mig del teu dolor,
sí,
els teus ulls brillen i és aquesta sensació. No ho passes bé, però tens un cor gran.
Sí, dono moltes gràcies a totes les persones que estan enfront de totes, de Càritas, de Creu Roja, de totes les associacions que ajuden a tota la gent. Que tenen un cor que no... enorme.
I el teu també és enorme.
Gràcies.
Això vull que ho tinguis ben clar. Bon dia, Marta, i gràcies pel teu testimoni.
Gràcies a vosaltres.
Nos encontramos con Elder. Y ya vais viendo que cada entrevista es una persona muy distinta de otra. Elder es un voluntario. Buenos días, Elder.
Buenos días.
¿Qué es lo que sientes cuando ves un poco y compartes una mañana como la actual?
Bueno, yo en este sentido considero que es parte de las enseñanzas que hemos tenido desde pequeños, que es brindar un poco de amor, no tanto a veces puede ser material o físico, sino que simplemente con un poco del tiempo que nosotros brindamos es amor que le podemos dar a nuestros semejantes.
Esta frase es bonita, brindar amor, ¿eh? Porque estos días se brindará muchas veces, pero queda muy bello esto de brindar amor. ¿Y cómo ves a la gente que va viniendo, que va viniendo, que va viniendo?
Bueno, pues siento que a la larga estamos llenando, se puede decir que un vacío, porque ahora con estas temporadas que estamos viviendo del virus y todo esto, pues la economía ha bajado, los alimentos de las personas, y se da cuenta uno del agradecimiento que tienen ellos hacia esta entidad.
Esto impresiona de que precisamente es la gente que sufre la que es agradecida.
Sí, sí, por lo general las personas que sufren son las personas que, aparte de que son las más agradecidas, son las que brindan más de lo que tienen. Una persona que es necesitada, por lo mismo que sabe la experiencia de que es necesitar, en algunas ocasiones pues también tienen a brindar más de lo que ellos tienen o de lo que pueden dar.
Y también se nota una cosa, que tú tienes una sintonía importante con ellos.
Sí, bueno, te lo digo, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nosotros hemos tenido esto desde pequeños, se nos inculca esto, el poder brindar lo máximo que tenemos, ponernos en el papel de cualquier otra persona, porque nosotros no sabemos en qué momento pues vamos a estar en ese punto, y pues si damos la mano ahora, probablemente en algún tiempo a nosotros también nos la pueden brindar.
Pues te agradecemos un montón tus palabras, tu actitud, lo que estás haciendo, cómo lo vives y cómo lo sientes. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Bon dia. Ara ens trobem amb l'Eva. Eva, nosaltres avui hem volgut, des del nostre programa de ràdio, copsar pues, els que truqueu la porta. Per això ni diem el lloc, ni diem els cognoms, perquè tot quedi una mica a la privacitat. Quin és el moment que estàs passant ara?
Pues molt, molt, molt greu per mi, per molts motius, per el motiu econòmic, per el motiu de que també tinc una enfermedad crònica, la fibromiàlgia, que es parla molt poc d'això, i fa molt temps de que no puc treballar, i entre que no puc treballar, entre lo del Covid i tot, pues ho estic passant bastant malament.
Mira, et diré de que amb les entrevistes que tenim, que els oients, avui no ens sap greu que vagin escoltant les veus, perquè així us emporteu el que t'estava dient. Molta de la gent que ve és perquè la malaltia li trenca totes les possibilitats de treball. I llavors, doncs, aquest tema és... Se't nota tu, amb una persona amb tota preparació, amb tota capacitat, i que el preu de la malaltia passi perquè et quedis, doncs, amb molts pocs recursos.
Molts. Jo he sigut una persona que des del 2012 me diagnosticaron la fibromialgia, portava molts anys treballant i molt, una persona superactiva. Em vaig separar quan el meu nen tenia un any i mig, i la custòdia pues, pràcticament la tenia jo. Això em va supondre molts anys de treballar molt dur, i a més quan se m'acabava el contracte, bueno, tenia coses fixes, i jo he sigut una tia pues, molt treballadora, i com que tinc el grau més alt, pues no m'han donat ni una incapacitat tampoc, he lluitat, però ho vaig perdre perquè sóc jove, perquè tinc 47 anys quan la vaig lluitar, i el jutge em va dir que no podia ser, i bueno, treballant molt poquet i de les ajudes, i així porto pues, 8 anys o així.
I una miqueta, d'on treus la força? Ui. Per tirar endavant, per aixecar-te?
Ui, no ho sé ja. Ja arriba un moment que jo he estat 3 anys o 4 anys quasi ben bé al llit i amb la baixa. Però clar, quan ja et donen d'alta perquè tens d'anar a treballar, no pots, perquè jo aguanto 2 setmanes, 3 setmanes, però 8 hores jo no aguanto. Amb un tinc la grau 3-4 i fatiga crònica també grau 2-3, i a vegades penso que no sé de on, com puc tirar endavant, no ho sé. Tinc un nen de 24 anys que bueno, com que jo ja no podia seguir amb el meu, perquè no em trenqués per com es diu, el meu pis, pues, ha sigut l'únic que tinc, pues he tingut de llogar el pis perquè jo no puc treballar i anar-me a viure amb una altra persona de moment, perquè no m'ho treguin.
El teu testimoni és verdaderament molt important i ens fa un gran bé. És aquest testimoni que dius, tornem a una cosa que em recorda el temps bíblic, no? En qui estava Jesús? Amb els pobres o amb els malalts? Estava amb els dos, perquè la malaltia porta camins de pobresa. El que és molt bonic és veure't en a tu, amb la dignitat amb què vius, amb la dignitat que ho portes, i el mateix to de la teva paraula indica que tens una unció especial i una ànima forta. Moltes gràcies, una abraçada i molt agraïts del teu testimoni.
Gràcies a vosaltres per fer que aquesta malaltia alguna vegada, pues, no sé, que sàpiga la gent també que hi estem, que no som invisibles i que no hi ha recursos.
I aquesta és la constant, amics, ja ho veieu. És aquesta malaltia, és aquell amic que tenia el càncer, i quin peatge, el de la malaltia crònica. Una abraçada.
Gràcies.
Hoy estamos, lo repito, en ese programa para que veáis el latido de lo que se vive aquí. Y ahora me encuentro con una mujer que tiene una alegría especial y una vitalidad especial. ¿Cómo es?
Bueno, Suad Batami es una chica marroquí nacionalizada en España, lamentablemente con discapacidad del 89%, pero bueno, esto no impide vivir. Y tampoco impide sentir con los demás y lo mismo, por eso precisamente, bueno, estoy aquí para recibir una pequeña ayuda, que realmente es gran ayuda, aunque por muy pequeña que sea, y también para poder ofrecer ayuda si está algo en mis manos, claro. No sé cómo expresarlo, ser más solidario, ser, no sé, estar uno por el otro, por eso estamos y creo para eso debe estar la humanidad, para estar uno por el otro.
A mí lo que me impresiona más, no sé si diré bien tu nombre, Sugar
Matami.
Suad. Matami. Es que a mí lo que me impresiona es tu alegría, es decir, de verdad que me estás hablando de una discapacidad y entonces yo digo, bueno, yo delante de ti me siento con una discapacidad de ánimo impresionante porque tienes un ánimo increíblemente desbordante.
La verdad, eso es debido al amor a la vida, a vivir, por mucho que es cierto que la vida me ha dado vueltas, estaba en un nivel, he bajado a otro, pero claro, mientras el corazón late, mientras tenemos seres queridos que están por nosotros, mientras hay gente como la señora presidenta de esta parroquia, como la gente colaboradora, siempre, siempre hay ganas de vivir, ganas de reír y ser, no sé, amar la vida.
Yo te agradezco mucho. Hacemos estas pequeñas entrevistas, pero seguro que con tu vitalidad y tu alegría, sabiendo todas las dificultades que tienes, seguro que eso pondrá felices a muchos de nuestros oyentes.
Y yo siempre se lo he dicho a la señora presidenta de esta parroquia que siempre puede contar conmigo, y no lo digo por así de compromiso, no, sino de todo corazón. Es cierto que soy una persona discapacitada y, bueno, no veo casi nada, no ando bien, pero claro, otras cosas podría ofrecer, podría ayudar, y lo que digo, mientras funcione el cerebro bien, esto es lo más importante. Seguramente que uno con su mente y su forma de ser seguirá para adelante.
Te funciona bien la cabeza y te funciona muy bien el alma. Un abrazo.
Espero, muchísimas gracias.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
I avui la meditació la faig aquí mateix, en el lloc de la gravació. I a mi el que m'ha sorprès és pensar molt en Crist. Ell meditava, ell parlava, i els malalts, els pobres, es transformaven en grans testimonis del que deia. Per això m'agradaria molt que, més que fer una gran elucubració del tema de la pobresa, ara féssim una altra cosa molt diferent, una gran interpel·lació. Allà on hi ha pobresa, resulta que ressona d'una manera especial el que Crist diu. Allà on hi ha malaltia, ressona d'una manera especial les coses de Déu. I avui he fet la meditació no en un moment precís de silenci, sinó que algun moment fins i tot tindrà una certa dificultat. És una meditació dita al bell mig del brugí d'un dematí de Càritas parroquial. Molt bona nit i fins la setmana vinent. Si a Déu plau. Adéu-siau, que tornarem a remar.